dejado, Chris. Chris, ¿me oyes?
Perdóname un segundo.
¿Tu creus que soy una persona estricta?
És un poc
la vida perfecta existeix, però només en forma de sèrie. La resta, tot el que esperàvem, tot el que en general a la vida intentem planificar, tots els somnis i expectatives d'any rere any, i també d'anys enrere, se'n poden anar a fer punyetes d'un dia per un altre. I en general és millor que ens hi adaptem. Això és el que li passa a la Cris, a l'Esther i a la Maria, que són les tres protagonistes de Vida Perfecta, que és aquesta comèdia dramàtica d'enorme èxit de públic i de crítica, que a vegades una cosa no va amb l'altra, i aquí sí que una cosa va amb l'altra, que Teo Movistar Plus, una de les grans revelacions de la temporada passada, i que a partir de demà es podrà veure als Estats Units a través de la plataforma HBO Max. La creadora i una de les protagonistes de la sèrie és la Letizia Dolera, que aquests dies, a més, torna als escenaris, concretament a la Sala Joan Brossa de Barcelona, per interpretar les coses excepcionals. Hola, Letizia, bon dia.
Hola, què tal?
Moltes gràcies per ser aquí.
A vosaltres.
Bueno, no sé si la vida és perfecta, però com a mínim és una mica millor si et diuen que la sèrie es podrà veure als Estats Units, no?
Sí, la veritat és que fa molta il·lusió. O sigui, vulguis que no, no? Perquè és, no, la indústria de referència, encara que, evidentment, a totes les indústries de tots els països es fan coses interessants, però de sobte sembla que, no, estrenar als Estats Units fa el projecte com més gran i més internacional.
Com s'ha produït l'acord? Perquè això va a expenses teves o tu has de donar l'okay?
No, no, no. Jo aquí ni pinxo ni corto.
Res?
No, 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 no.
O sigui, la sèrie la té Movistar, exacte, tu has fet la feina per Movistar.
Exacte.
Però esclar, quan més lluny, quan més països la puguin veure, molt millor, no?
Sí, sí, a mi em fa moltíssima il·lusió, perquè a més penso que al final com a artista el que intentes és parlar de coses universals, no? Dels vincles humans i de com els gestionem. I això crec que és bastant universal.
HBO Max vindrà. Vindrà a Espanya aquest any.
Sí.
Això afectarà d'alguna manera la sèrie? És a dir, la segona part la podrem veure igual per Movistar Plus, o com funciona això?
Crec que la segona part es veurà només a Movistar.
Val.
Però no n'estic segura, tampoc, perquè jo aquí no entro gaire, ja et dic. Jo em quedo més a la part de guió, rodatge, saps? A la part creativa, que no a tots aquests temes.
Quantes PCRs has passat? O test d'antígens?
Moltíssims. Del dit, moltíssims. Bueno, jo els dic els del dit.
Els del dit són les punxades, aquestes, sí, no? Efectivament.
I el del nas, doncs, constantment. Sí, cada setmana ens en feien un.
Clar, perquè era un rodatge, segona temporada, rodatge en plena pandèmia.
En plena pandèmia.
I?
Doncs, per una banda, doncs, angoixant. A la vegada també aprens a dir, no? Cada dia de rodatge és un regal. Mm. Perquè jo pensava, és que qualsevol dia, qualsevol actor, per molt responsables, perquè això sí que s'ha de dir, o sigui, tots els actors i actrius que són els que al final estan davant de la càmera i que, per tant, no pots canviar, no? Perquè si un operador de càmera cau perquè et pilla el Covid, s'han de fer els protocols, però el rodatge pot seguir, no? En canvi, amb els actors, no. I vaig tenir molta sort que tothom, i crec que més a totes les produccions que s'estan duent a terme, tothom és molt responsable en aquest sentit.
És que, clar, és que penseu en una cosa, ens passa a tots, les feines. Però quan estem parlant d'un rodatge, d'una obra de teatre, com va passar, per exemple, amb les tres germanes del Chekhov, que estava dirigint el Julio Manrique, al lliure, que hi ha una de les persones que et dona positiu, primer, el càrrec de consciència que té la persona a qui li passa. El càrrec de consciència de no passar-ho. El càrrec de consciència de que l'obra, en aquest cas, te'n va fer punyetes. Tu imagina que un dels protagonistes, en el teu cas, és igual.
Sí, sí, totalment.
Té un positiu.
Sí.
És que, esclar, amb el cost que té això econòmic quan s'està parlant de televisió, que és caríssim la televisió.
És molt bèstia. De fet, jo el primer dia de preproducció a l'oficina teníem una pissarra i el primer que vaig ficar engegant és l'accidente se incorpora al hecho creativo. Perquè era una cosa que creia que havíem d'assumir en aquest rodatge. I de fet, per exemple, ens han passat coses, no? Com una actriu que anava a fer de professora de guarderia, pel matí va arribar el seu resultat i va donar positiu.
Què fas?
Llavors, el que vam haver de fer és incorporar l'accident a l'hecho creativo. Sí. Justament la becària de la productora s'acabava de fer el test.
D'acord.
Li van fer un càsting des de la productora, que me'l van enviar amb el mòbil, perquè era un paper molt senzill, tenia quatre frases.
D'acord.
Però bueno, vulguis que no, doncs algú
són
ho va
quatre
fer.
Frases, sí. No és...
Va venir l'auxiliar d'administració de la productora a fer-ho, que era una noia jove i que
sí,
encaixava.
Perquè ens entenguem. Quan veiem la segona temporada, la professora de guarderia és una auxiliar administrativa.
Exacte.
Que passava per allà.
Sí, que s'acabava de fer el test, havia donat negatiu,
vale.
Li van fer el càsting per... Pues això, em van enviar el vídeo per WhatsApp en el moment, perquè vaig dir, bueno, i què fem? què fem? No tenim professora, saps? I coses d'aquestes van anar a passar molta estona, no? Per exemple, hi havia un concert, el vaig haver d'adaptar i ho vaig convertir en un botellón, en una plaça, perquè no teníem diners per pagar els PCRs de 100 persones o de 50, no? O sigui, també és una producció de Movistar mitjana, no és de les grans. Llavors has de mesurar molt els esforços.
Eres la última persona de clase a la que me imaginaba de abogada en un bufet.
Sí, Julia, que la gente cambia.
Una cosa, primer dia que vas agafar l'ordinador, digues, no sé com ho fas, i vas començar a escriure Vida Perfecta, no?
Mira, el primer dia no, però sí que recordo al principi. I...
T'hem parlat de quan era això?
Doncs mira, jo estava estrenant Requisitos para ser una persona normal.
Sí, està parlant.
Fa 6 anys. Sí. I estava començava amb la promoció i ja tenia ganes com de seguir parlant d'alguna cosa, no sabia el què. De fet, no vaig descobrir que era una sèrie fins al cap d'uns dies. O sigui, primer comences a pensar en els personatges, en allò del que vols parlar, i al cap d'uns dies, no, potser unes setmanes, vaig dir, ostres, crec que això és una sèrie, crec que no és una pel·lícula. Crec que no es centra tant en una peripècia concreta, sinó que es centra més en uns viatges emocionals de llarg recorregut d'uns personatges. I per això vaig pensar que una sèrie era una estructura dramàtica més adient per explicar això.
Entre quan comences i quan comenceu a rodar, quan passa? Més o menys?
De que jo vaig començar a escriure...
Escriure fins que...
Mira, jo primer vaig començar a escriure i em van dir que no, i vaig estar un any desenvolupant per el meu compte la Bíblia i el capítol pilot.
D'acord.
O sigui, que un any que vaig dir, vinga, jo... Pues,
començo.
Jo sola. I al cap d'un any va ser quan Movistar em compra el desenvolupament i hi ha 2 anys de desenvolupament de guió on jo no tinc la llum verda del projecte, però em van encarregant un guió més, i un guió més, i un guió més, sense jo saber si tota aquella feina que jo estava fent, per la qual jo estava rebent uns diners...
Sí, sí. No al sabies... final... Si la veuries en pantalla o no?
Exacte, que això també...
Uf. Sí, sí, això és molt bèstia.
Sí, perquè és molt de temps. I van ser 3 anys fins que vam tenir llum verda al projecte i llavors ja vam començar.
Buah. Hi ha segona temporada, és evident. Hi ha tercera temporada, per cert?
Doncs no ho sé. Aviam.
Letícia.
No ho sé. O sigui, crec que a Movistar sí que li agradaria. Jo de moment... És que no ho tinc clar. També és veritat que quan jo estava acabant la primera, la gent em preguntava això i jo deia, no ho sé. Fins que vaig sentir l'impuls de saber què els hi passava a les 3 protagonistes, no? I vaig tenir la necessitat real...
D'explicar-ho.
Sí, d'explorar aquests personatges. Ara, amb la segona, que en certa manera queda més tancada que la primera, no sé si realment necessito seguir... O sigui, no vull estirar el xicle per estirar-lo, saps?
Però sí que, en el cas que no hi hagi més xiclet... Tens alguna cosa en perspectiva cap a un altre cantó que no sigui res a veure amb Vida Perfecta?
Sí, sí que
o no?
Tinc alguna idea, però que és l'embrión de l'embrión de l'embrión encara, saps? Són com imatges i conceptes que vull veure si els puc com enganxar per fer una història i que seria un gènere diferent al de Vida Perfecta, perquè també em passa això que, per una banda, els tinc molt carinyo als personatges i estic molt en família, rodant a més amb el mateix equip i amb la mateixa gent, es crea una cosa molt maca, i per altra banda també em ve de gust enfrontar-me a altres reptes com a directora.
Normal.
Llavors no ho sé.
Diries que hi ha molta gent que li fa compartir que la seva vida potser no és tan perfecta com vol aparentar o com esperava que seria?
Sí, crec que a tots i a totes ens fa por compartir això perquè és assumir... Doncs tenim molt vinculat, i ara diré una paraula que no crec que sigui la dient, però tenim vinculat a quan tenim un pla de vida i no es compleix com nosaltres teníem pensat, ha de venir una sensació de fracàs.
Sí. Sí. És veritat.
Però jo crec que la paraula fracàs és equivocada. Crec que li podríem dir crisi i que cada crisi és, en realitat, ara parlo més de crisis personals, no de... altres temes ja més polítics. Però crec que cada crisi és una oportunitat com per descobrir-te tu mateixa, per descobrir els altres, per aprendre, per madurar. I crec que la paraula fracàs de vegades ens genera un rebuig i un, no?, com un bajón.
Però no creus que un fracàs, en el fons, pot ser títol personal, però tenim molta més por del que diran que no pas del fracàs en si per nosaltres mateixos.
Això ens passa molt, també, perquè construïm la nostra imatge en base en què els altres pensen de nosaltres.
Bueno, i les noves generacions que venen darrere teva, a través de les xarxes socials, per exemple, que hem de mostrar-nos o que s'han demostrat d'una manera que en molts casos ni ets?
Sí, i això és un... home, crec que és un perill, perquè et pots acabar creient que aquest personatge que és inventat i que és una projecció i que és el que els altres veuen de tu, ets tu. I tu no ets això. Ets moltes totalment més coses, afortunadament.
Totalment d'acord. En aquesta sèrie que estem parlant, Vida Perfecta, la Maria és una noia que tendeix a controlar-ho tot, aquest punt així una mica de soberbia i tot plegat, que resulta que la vida se li... diguem, aviam si les paraules aquestes... Les salta pels aires
sí.
Quan es queda embarassada d'un noi amb discapacitat intel·lectual. Primer de tot, aquest noi és l'Enric Auqué. Jo és que fa 2 anys, l'Enric Auqué, o 3, no sabia qui era.
Ja.
I de cop i volta apareix a les nostres vides l'Enric Auqué.
Sí.
I jo no sé del càsting com el... O coneixies tu ja personalment abans? O com
no, jo havia vist alguns raixes de la pel·lícula que havia fet amb el Paco Plaza.
Mm.
Una pel·lícula que protagonitza el Luis Tosar, que ara no me'n recordo el títol.
Però
hi havia al·lucinat.
Que és la que li donen al Goya.
Exacte. Mm. I Quina Hierro Mata.
Quina Hierro Mata.
Sí. I llavors li vam fer un càsting, no? Perquè, bueno, l'Arantxa Vélez és una directora de càsting estupenda que vam tenir per buscar els protagonistes de la sèrie. I jo vaig al·lucinar. O sigui, l'Enric té una intuïció, una sensibilitat, una capacitat per llançar-se, per no deixar, no?, que precisament els conceptes intel·lectuals o allò que ell pensava que era el millor, que a vegades ens passa com a actors, no?, ens blindem amb les idees i al revés, les hem de ser capaços de trencar per anar allò més visceral. I l'Enric és això, és pura sensibilitat.
A més... Bueno, és que jo, esclar, quan almenys el vaig tenir assegut aquí, a més és que és un personatge fantàstic.
És un artista.
Sí,
no? Quan parles
sí,
amb ell ho notes.
Sí, és una cosa...
Sí.
No és una sèrie allò de... No és una sèrie feminista com a tal, és una sèrie amb les seves protagonistes trenquen, diríem que, molts estereotips
sí.
De parella, de família, de matrimoni, de maternitat, d'èxit, sí. De sexe... Per tota aquella gent que encara no l'ha vista, tu creus que hi ha molta dona que es pot sentir com a mínim tranquil·la, reposada i no identificada amb un estereotip que sempre han tingut les dones?
Sí, jo crec que a moltes dones els ressonarà internament i que connectarà amb les seves pors, els seus fantasmes, la seva vulnerabilitat i que alhora els aportarà llum, no? Jo crec que és una sèrie que, dintre de que parla doncs, de tot això, de moltes pors i de parts més fosques dels vincles humans, sí que té una perspectiva lluminosa. O sigui, no hi ha cap personatge que sigui dolent. O sigui, no entenc, no hi ha maldat, saps? Sinó que hi ha gent que ho intenta fer el millor que pot i que a vegades s'equivoca i a vegades es fan mal, però no és a propòsit.
Escolta'm, precisament, tu has estat, en els últims anys, una... Molta gent t'ha vist com una líder feminista que t'has posat al davant de molta gent... Com aquí tenim, per exemple, la meva estimada Natza Ferrer,
sí.
que sou gent que heu militat en la causa i tirant davant, no? No sé on... M'ha dit, crec que va ser Televisió Espanyola que vas dir que vas haver d'anar a teràpia precisament de les crítiques a les xarxes. Que sí. Vas rebre tot això. Explica'm
sí, això. Vaig tenir una època, vaig tenir un moment de molts haters, molts, i, no, i de polèmiques tergiversades i coses, i clar, és dur també al principi, no? Quan de sobte veus tanta gent que t'envia tant odi a través de Twitter, no? I inclús en alguns casos una mica més intel·lectualitzat i més disfressat de literatura, però també en alguns diaris, no? I a més ara el que ja ara ja ho tinc bastant superat, no? Però ara també hi ha certa premsa d'ultradreta que de vegades fan uns articles de mi que dius, però què us passa, tio? O sigui,
I t'afecta?
Ara ja no.
Ara ja no t'afecta.
Ara ja no, ara he entès moltes coses.
Ho vas treballar, per entendre'ns?
Sí, he entès que no té a veure amb mi, no és personal,
sinó
que té a veure amb el que aquella persona està projectant en tu, pel que tu has dit, pel programa de tele on has sortit, però que no és personal amb mi, perquè a mi no em coneixen, sinó que el fet de projectar certes idees o de parlar de segons quins temes fa que es sentin interpel·lats i de vegades aquesta interpel·lació no t'agrada, no?
Ho has passat malament?
Sí, ho vaig passar malament, però com et deia, crec que cada crisi és una oportunitat, no? I, per exemple, jo, que sóc com la... No com la, però la personalitat de la Maria està inspirada en mi, no? Una persona que li agrada tenir el control, que li agrada tenir les coses planificades i... Sobretot tenir el control. A mi em costa deixar-ne anar, però ho he treballat, o sigui, ara em deixo anar bastant més que abans. Doncs què passa? La gent que som així també ens costa deixar-nos sostenir. O sigui, a mi m'agradarà ajudar-te a tu, sí. Si necessites ajuda jo estaré allà, si necessites que t'escolti, no? Però demanar jo ajuda o deixar-me jo sostenir és una cosa que quan ets una control freak et costa més perquè et fa por. I a mi aquesta...
No ho feies, tu, això?
No ho feia. No, era com, no, jo puc, jo estic bé...
I et vas carregant... Sí,
i és molt interessant soltar, saps? I dir, pues sí, sóc una persona vulnerable, sóc una persona que necessita dels altres, sí, et necessito, sí, vine, sí, per favor, vine i ajuda'm. I donar aquest pas, que sembla molt fàcil, de vegades, pues clar, et col·loca en la vulnerabilitat, no?
La teràpia va funcionar, eh?
Molt. És que, de fet... O sigui, jo animo a tothom,
sí,
a fer teràpia, a mirar-se endins, a no tenir por a fer teràpia, perquè de vegades fa por fer teràpia, perquè dius, ostres, aniré a teràpia i què, hauré de canviar la meva vida? No, simplement t'ajudarà a tenir, a entendre el que et passa.
I molts dies pensen, no, és que ja tinc, jo parlo amb el meu amic, i parlo... No, és una altra història.
No, clar, és una altra història.
És una altra història, al contrari, els teus amics t'aplaudiran perquè hi vagis, entre altres coses, perquè et veurem d'una altra manera que segurament no t'hi veia fins ara.
El gran problema que tenim, jo crec, és que és veritat que la teràpia és cara, i que crec que hauria de passar a la sanitat pública.
Totalment d'acord. Sí. Totalment d'acord. Per cert, més enllà de parlar de psicologia i de tot plegat, sí que ara tornes als escenaris, en aquest cas a l'Espai Brossa,
sí,
aquí a Barcelona, amb el Pau Roc, interpreteu en dies alterns.
Sí.
Sóc un...
Doncs mira, està molt bé. És que és un monòleg que funciona tant.
Les coses excepcionals.
Noi com noia. Mm-hmm. Sí.
El text és pràcticament calcat?
És pràcticament... O sigui, sí... Sí, és calcat. Menys quan parlo de mi mateixa, que,
sí, que
faig, parlo femení, però sí, de fet parla de... No? És un noi o una noia, en el meu cas, que té una mare amb depressió i com això afecta la seva vida, no? Mm. I la seva mare, en un moment donat, comet suïcidi i bueno, i com t'enfrentes a la depressió com a filla de mare que ha patit això, no?
És el Pau qui et truca?
Sí.
Perquè el Pau i tu veu una junts a...
A Nancy Tuñón, vam estudiar junts, interpretació.
Ostres, parlant de quan teníeu...
Doncs 16, sí. I a mi em va fer molta il·lusió. A més, el Pau dirigeix l'obra i ha estat una experiència doncs, molt xula. El Pau és molt bon director, és un director que té molta intel·ligència emocional i que és molt precís i no se li escapa una, no? I sempre et dona eines per fer-ho millor.
Que ets workaholic.
Aquest és el següent tema a treballar a teràpia.
Sí, ho ets, no?
Una miqueta.
Ja.
Sí, clar.
Ja els entenc, ja.
És una mica...
Tu creus que això es pot treballar?
I tant, i s'ha de treballar.
Quants cops t'han dit a la vida, para una mica?
Els meus amics i amigues, un munt.
Sí, ja t'entenc, ja.
Perquè, o sigui, a mi em passa, per exemple, que he d'aprendre a dir no.
Està molt bé. Això és molt important. Saber dir que no, encara que algú es pugui enfadar perquè li dius que no.
Sí, i a més moltes vegades tens por que s'enfadi, tens por que et deixi de trucar, no? Tens por, i la por és mala consejera.
Correcte.
I després, clar, també passa una cosa. O sigui, jo em faig trampa, clar, perquè com que jo em dedico a l'art, no? O sigui, a parlar de les emocions i de la vida, doncs sí que és veritat que per mi l'art, no? L'escriptura de guions, les històries, són una eina per conèixer millor a mi mateixa, per apropar-me més a la vida, no? I als altres, i a les emocions. O sigui, digamos que pongo el arte al servicio de la vida. No? Uh-huh. És una eina que em serveix per respondre preguntes o compartir preguntes que em faig existencials. Uh-huh. Però, clar, pot ser un arma de doble filo, perquè dius, ostres, mentre t'estàs ocupant d'això, no t'estàs ocupant de tu. No? Llavors, és aquesta cosa de saber posar un límit, de dir, ok, és veritat que escriure i treballar en això és meravellós, et posa en contacte amb l'empatia, amb la vulnerabilitat, amb la teva pròpia humanitat, però a la vegada has de reservar uns espais privats d'intimitat on tenir un espai on desenvolupar els teus vincles que no són professionals.
És que, Leticia, és que tu fas tele, sèries, que tele no és un programa, no, és una sèrie,
sí.
Cinema,
sí.
Teatre... Llibres.
Sí. Clar. Bueno, ara la meva editora ja abans em deia, oye, ¿cuándo el siguiente? Jo crec que ara ja...
I ara t'ho pregunta. Ja.
Ara ja no m'ho pregunta.
Cine, què tal? El cinema?
De moment, de cinema no tinc cap projecte.
Per tant, el projecte ara és el teatre fins al 7 de febrer a la Sala Brossa de Barcelona.
Exacte.
Després?
Ara estic amb la pospo de la segona temporada, que crec que l'acabaré la pospo cap al març.
D'acord.
I després, a part de les feines que em puguin sortir com a actriu, que em pot trucar qualsevol persona...
I se'n dic a pospo, que moltes vegades em parla... És postproducció.
Ah, bueno, clar.
És la pospo. La postproducció de la... Sí. Que no deixa de ser, que és que ja ho ha rodat tot, i ara, perquè ens entenguem, estem ja muntant tot el que
exacte.
Es veurà al final.
Enganxes les imatges, correcte. Fas el disseny de so, que també és molt correcte. Important, fas el retoque de color, fas els efectes especials... No, o sigui, hi ha una quantitat de fases...
Bestial, bestial.
Sí, és molt maco. O sigui, que cada procés...
Tot, si això acabes al març,
pot créixer. Sí, al març ho acaba. Llavors després, clar, jo ja estic pensant en el que puc escriure després, en lloc de dir vacances.
Ara t'ho anava a dir. Hi ha una paraula preciosa en tres síl·labes, que és vacances.
Ja.
I és, quan fa que no fas vacances?
No ho sé. Bueno, no, mentida. Aquest estiu...
Vas fer tres dies?
Vaig fer una setmana.
Enhorabona.
Gràcies.
Ostres, una setmana de vacances, sí. En quant temps?
No ho sé. No me'n recordo, que fort. A més, clar, amb la trampa aquesta, perquè abans, quan només entre cometes, que la feina d'actriu ja és, no, és complexa, però quan treballava només d'actriu, doncs, clar, només treballava quan estava realment treballant. Ara, com que també soc guionista...
Això compta com a treball, esclar.
Clar, llavors, quan no em truca ningú, jo puc estar pensant idees. Jo puc forçar-me, entre cometes, a mi mateixa, a intentar desenvolupar, a investigar sobre un tema... Perquè, clar, abans d'escriure també hi ha molta documentació, no? Mm. Per exemple, en Vida Perfecta... Tant la 1 com la 2, em vaig haver de documentar molt sobre maternitat. Perquè clar. Quan jo no soc mare, és com, vale, sí, les meves amigues són mares, parlem d'això. No, però és que vull profunditzar. O sigui, llavors vaig haver d'estar interrogant a totes les meves amigues sobre temes de la maternitat que de vegades no són tan macos, no? O sigui, parlar del que hi ha darrere. Llavors, clar, amb això... Jo puc, Jordi, està escrivint a qualsevol moment.
Aquesta noia que no para quieta, aparentment, potser no, potser sí que para quieta, però no, que no para quieta, es diu Letícia Dolera, és la protagonista, la que ha creat, la que ha dirigit aquesta sèrie d'èxit, que aquesta és una altra, que deu ser preciós, que quan tens una obra, la comences... És que això ha de ser, tens una obra escrita, l'eleves a públic a través d'imatges, que a més la protagonitzes tu, que el càsting... Tu l'has aprovat, fins i tot el cap de la guarderia que passava per allà. I a sobre la dirigeixes tu i veure-la i que a més tothom l'aplaudeixi. I que tothom, quan dic l'aplaudeixi, és el públic, que és el més important, però també la crítica, que és el més difícil, s'ha de ser d'una satisfacció que, escolta, que diguin
fort.
El que vulguin.
És fort. O sigui, jo quan estava al Festival de Cannes i van dir el nostre nom a millor sèrie...
Mort feroz.
Sí. Però clar, com que Can va ser el primer, no? O sigui, no s'havia
no
vist
enlloc.
No, perquè allà et feien estar a la gala. A la gala hi havia tothom, els de totes les sèries. Llavors, tu no saps res. Llavors, jo, quan van dir Vida Perfecta, recordo que vaig tenir com una sensació de no entendre. De dir...
I ara què?
No, si sempre guanya gent de fora. Però no, com pot ser? Estem guanyant nosaltres? Espera, que hem de sortir? O sigui, ens va costar sortir i tot perquè estàvem en xoc les tres. Però t'he de dir que el moment més heavy és quan estàs assajant. Quan estàs assajant amb els actors i estàs veient que el que tu has imaginat està prenent vida, allò és increïble. Evidentment que vull que li agrada al públic i que és superguai guanyar premis, no li estic traient valor a això.
No.
Però quan tu estàs veient, i jo quan ho veus a través de la càmera, hi ha uns segons de dir, uau, que fort, o sigui... I tota aquesta gent treballant en una cosa que jo em vaig inventar un dia, no? És molt maco, i és molt maco el treball en equip. O sigui, a mi una de les coses que més m'agrada de l'audiovisual és com un grup de persones de diferents àmbits tècnics es poden coordinar a la vegada, inclús a vegades no treballem en espais molt petits, per crear una mateixa cosa, no? O sigui, a mi això m'emociona molt.
Es diu Letícia Dolera. L'heu vist, l'heu llegit, l'heu vist, i el podeu veure a través de la pantalla, Vida Perfecta, Movistar, aviat s'estrenarà. Quan s'estrenarà la segona? Sabia o no?
Jo crec que...
Finals d'any?
A l'octubre, potser.
Octubre s'estrenarà la segona temporada, veurem si hi haurà tercera o hi haurà un nou invent, i ara, fins al dia 7 de febrer, a l'Espai Brossa de Barcelona, les coses excepcionals, alternativament amb el seu amic Pau Roca. Un plaer, Letícia. Que vagi molt bé. Moltes gràcies per haver estat avui aquí al Món Arreu.
Igualment a vosaltres.
Gràcies. 11:38. De seguida, Marta Massip i Ramon Bartolí.